La punta sense espigó és la portada, que és un clàssic aquest. Les escales de la punta, que si no m'equivoco són de l'any 1900.
Sí.
Bon dia, Beli.
Bon dia.
Bon dia, Ignasi.
Bon dia.
Un clàssic, aquestes escales, amb la placa i tot, eh? La placa encara hi és, afortunadament, encara es conserva. No hi ha els topmantes, eh? Era una altra època aquesta. Sitges. El paisatge actual de Sitges, diu la contraportada, és fruit d'una llarga i intensa història a la qual molts han dedicat els seus estudis i les seves investigacions. Uns treballs acadèmics que, per tenir més força, han necessitat del suport documental que trobem en les fotografies antigues que ens conserven. Així doncs, en aquest llibre s'uneixen de nou aquestes dues fonts de la història, el text i la imatge, les quals comparteixen protagonisme amb la voluntat de deixar constància d'un dels períodes més importants viscuts pel poble de Sitges des que, a finals del segle XIX, coincidint amb la publicació de les primeres postals comercials, fins a l'esclat de la Guerra Civil el 1936. Les conseqüències del comerç entre Sitges i Cuba, el modernisme, l'arribada del turisme o el canvi vers el noucentisme es plasmen belles instantànies que, deixant enrere la seva funció original, actualment ens han servit per poder recuperar uns Sitges que en alguns casos ja únicament existeix en aquestes postals. Beli, anava a dir d'on han sortit aquestes postals.
De l'Ignasi.
Ignasi, d'on han sortit aquestes postals?
Bueno, soc col·leccionista de postals antigues i bueno, fa uns anys vaig començar una col·lecció. I aleshores, bueno, vaig tenir una idea de portar-les perquè la gent ho pogués veure, obrir un blog, que es diu Els Sitges d'abans, que era una manera una miqueta de tenir una finestra que la gent pogués gaudir de les postals, perquè quan tens una col·lecció de postals antigues i ven els amics a casa i les ensenyes, penses, home, si ven els teus amics, per què no obrir-ho al món, no? Uh-huh. I, bueno, aleshores, vaig començar l'any 98-99 a començar a fer la col·lecció, i bueno, una col·lecció, doncs, com tot va creixent, vas adquirint exemplars nous, i aleshores, bueno, simplement ho vaig transformar en un blog, vale? I aleshores d'aquí, doncs, va sortir la proposta d'una editorial de Madrid, que es diu Temporae, de proposar-nos fer un llibre.
Una editorial de Madrid?
Sí, és curiós.
No perquè siguin de Madrid, sinó perquè no són...
Porta aquesta línia ja, han fet diversos llibres, sobretot vaig anar a la presentació d'un que vam fer a Badalona, és a dir, a Nou Barris. O sigui, és una editorial que porta aquesta línia d'agafar coses antigues, fotografies i postals antigues, i bueno, van enviar un mail, bueno, fent-me la proposta de que havien seguit el meu blog, que els hi agradava, i em feien aquesta proposta. Aleshores...
És a dir, la proposta va venir directament d'ells, no els veu anar a buscar.
No, en cap moment. Jo, clar, a mi quan vaig rebre la proposta de fer un llibre, em va semblar, doncs, bastant... Vaig quedar molt parat. I bueno, com jo havia fet algunes cosetes amb la Beli, li vaig demanar assessorament. Dic, Beli, escolta'm, que m'ha arribat un mail d'una editorial de Madrid per fer un llibre. I, aleshores, bueno, i em va dir, digues que sí. Dic, bueno, però tu digues que sí, ja en parlaré. Bueno, i jo necessitava el suport d'una persona que estigués pel tema, que me pogués venir amb ella, que és treballadora, i bueno, i al final, pues, vam fer un tàndem que queda reflexat en aquest llibre.
Beli, com és aquesta col·lecció? Perquè si li preguntem amb ell, diguem, és qui l'ha feta, com és aquesta col·lecció que té l'Ignasi?
És una col·lecció molt jo crec que és molt interessant, perquè també és... Ell coneix els fotògrafs, nosaltres els que... Bueno, jo ara començo a fer la meva col·lecció perquè et vicies, la veritat. Hi ha dues coses, que és els blogs, que enganxen, i ara les col·leccions de fotografies que enganxen. És a dir, busques, entres tot el dia a aquestes pàgines de Todo Colección, etc. No direm les nostres, no pateixis. Per anar buscant imatges, tant siguin fotografies antigues de Sitges o d'altres estudis, perquè també pensem que és el que posem a la contraportada. És molt important l'estudi amb text, però si no tenim la imatge, vull dir, perdem moltíssima de la informació i part dels nostres estudis no tenen cap significat. És a dir, des que hi ha les imatges antigues, com tota aquesta col·lecció de l'Ignasi, aprens que aquestes... N'hi ha, per exemple, a dintre, en veureu, que hi ha un joc de, per exemple, les del vinyet, la porta del vinyet, que són dos postals que pots dir, ai, les han repetit. No, vull dir, era perquè es veiés... que dos postals molt semblants, de dos anys molt semblants, i d'un, potser el punt de vista és el mateix, però són de dos autors diferents, que evidentment no estaven al mateix dia, ni un havia vist l'altre, imagino, i agafen la mateixa imatge, agafen el mateix punt de vista, el mateix detall. Doncs aquí és on és la importància de la col·lecció de l'Ignasi, que hi ha de tots exemples i postals de totes les, dels diversos fotògrafs que van treballar en aquests anys a Sitges. I a part, nosaltres hem parat el 36, però ell té, segueix la seva col·lecció fins a l'actualitat. Que és una col·lecció important, una col·lecció que n'hi ha més a Sitges. Vull dir, és una cosa que hi ha diverses persones a Sitges que tenen molt bones col·leccions i que segur, evidentment, ja diran, no, jo en tenia una de que aquí no està. Sí, no es tractava en aquest llibre tampoc
de tenir-les
totes,
sinó
de poder fer un passeig a través de la col·lecció de postals de l'Ignasi, un passeig pels Sitges d'abans, com el seu blog, doncs donant-li el plus de que no sigui només amb peus de foto, sinó amb textos que ens vagi explicant la història de Sitges i quedi més clar i s'entengui més el perquè d'aquestes fotografies.
Ignasi, quina és la primera?
La primera
postal de la col·lecció. La recordes? La saps?
La primera va ser una del passeig del Terramar, que me la va proporcionar mon sogre, que és qui em va convèncer a fer la col·lecció, i em va dir, he anat a Barcelona i he comprat aquesta postal, i és una del passeig que estava en construcció.
D'acord.
Va ser la primera.
I a partir d'aquí comences una col·lecció?
Sí, comences a aficionar-te, a veure, bueno, que és una cosa que com diu la Beli, t'enganxa, i aleshores, bueno, comences a sumar.
I d'on surten? Vas a Barcelona a buscar els encants, cerques per internet, com funciona tot això?
Home, jo podria dir-te que més de la meitat les he comprat per internet. Vale? Hi ha portals que avui en dia... Jo quan vaig començar l'any 99, me'n recordo d'un dels primers portals de col·leccionisme, crec que de postals de Sitges hi havia 70-80 i ara em sembla que n'hi ha gairebé 2.000. És a dir, que en molts anys hi ha hagut una oferta, o sigui, s'ha incrementat de tenir 70-80 postals a 2.000, no? Aleshores, també, bueno, és anar als encants, és anar a les cotxeres de Sants, a les mostres de paper antic, i, bueno, i un cop a l'any, pues, com un sogre també és col·leccionista de números de loteria antigues, pues, ens hem apropat més d'un cop a Madrid, pues, a comprar postals, perquè allà, pues, també tenen un valor que aquí potser no el tenen. I aleshores, bueno, la diversitat, contactar amb altres col·leccionistes, i, bueno, mica en mica és un treball de fondo, vale? Vull dir, no, un que vulgui començar una col·lecció no es pensi que es comença en un dia i s'acaba en una setmana, no? Això no és com els cromos del Panini, no? que comences i sempre et falta el nou. Em refereixo que és una col·lecció que tu has d'aprendre com de llarg recorregut, amb tranquil·litat, i, bueno, i està molt al quite del tema, de les subhastes, i està allà apretant sempre.
Clar, m'imagino que no hi ha un catàleg, no hi ha una relació estricta de totes les postals que deuen haver de Sitges. Deu ser, no diré que és infinit, però tendeix a l'infinit.
Jo crec que després de Sitges, si tu te'n vas a qualsevol lloc on venguin postals, Sitges és potencial, és a dir, trobes de Sitges 50.000 com de Montserrat, és curiós, me'n trobo Montserrat i Sitges,
sí.
O sigui, pots trobar barbaritats.
Però
o sigui...
això era en els llibres d'història també, en les primeres guies que hi ha del 1900, hi ha Barcelona, ja en tinc una de Barcelona, Sagrada Família, del 1902 o 1903, i fa molta gràcia perquè posa Barcelona i posa Sitges i Montserrat i Poblet.
Sí.
És a dir, eren els tres punts turístics que hi havia al costat de Barcelona, que m'imagino que hi havia facilitat d'arribar-hi, i estan a totes les postals també. Sitges, Poblet i Montserrat.
Per tant, la quantitat de postals que es van fer de Sitges en aquests anys, a principis del segle XX, bàsicament, és molt superior a la que es van fer de qualsevol altre indret.
Clar, és que és un tema econòmic també. Clar, ells volien anar a guanyar diners. On hi havia turisme, on hi havia gent que hi anava. Sitges es venien a la porta, no sé ben quines botigues es devien vendre o on. Això, mira, seria una cosa interessant ara per veure en aquell moment on venien aquestes postals. Però es venien al lloc, i clar, els tres llocs visitats, Barcelona, Sitges, Poblet i Montserrat, són les que en tenen més. Ara, després sí que n'hi han de tots els altres pobles,
sí. Però
potser molta menys quantitat, sí, i molta menys diversitat de temes, perquè Sitges va a tot arreu, tots els punts no es deixen cap paisatge de Sitges sense retratar cap petit carrer, i els interessa tot, ja comencen a interessar-los i tot.
I també devien fer una producció relativament important, perquè pel fet que si se'n van trobant tantes i aquestes estan conservades, vol dir que devia haver, no en devien fer 5 ni 10 de cada postal, sinó que en devien fer una producció bastant.
Sí, és així, i després també mitjançant l'estudi de les postals et pots donar compte que hi ha moltes reedicions. És a dir, hi ha un fotògraf que es diu Luciano Roixin, que realment...
Les fotos del Roixin. Sí,
del Roixin, Luciano, que realment te n'adones que dins de la mateixa, hi ha la mateixa fotografia, ho pots notar pels arbres, que és el mateix, i que potser l'ha reeditat 5 anys després. I això vol dir que tenia una sortida important. Llavors, hi ha molts fotògrafos que te n'adones que Sitges tenia molta sortida. És a dir, i després pues, agafo les paraules de la Bèlia, realment a Sitges devia haver un poder adquisit igual, perquè moltes de les postals anaven destinats als ministeris a Madrid, tinc moltes tinc que també anaven a alguna Cuba. Aleshores te n'adones que hi havia gent d'un poder adquisit igual que agafava, comprava la postal i es gastava el segell, vull dir que realment tenia sortida, era un negoci Sitges.
No, i això que dius de Cuba també, perquè la necessitat que hi havia en aquest poble d'enviar notícies i imatges de com era el poble a Cuba, amb allò que vam estar parlant dels viatges a Cuba, que aquesta necessitat també existia. Jo ara, amb l'exposició que vaig fer ara aquest sobre Sitges i Cuba, vaig rebre, quan vaig demanar el material, moltes postals, amb AFOA, clar, d'aquí cap allà, que quan van tornar, tots van tornar amb les seves postals, amb una capsa, no sé si es devien deixar coses, però les postals van tornar totes, i les tenim totes aquí. I fa gràcia, clar, però jo crec que era la necessitat de tenir com una col·lecció de cada... perquè tampoc els hi diuen res a la postal. Poden, la mare està bé, però era la forma de... la mare està bé i Sitges està així, i novetats del passeig, de les cases del passeig. Vull dir, veus que els envien la punta al cap de la vila i Terramar, perquè vegin el que s'està fent en aquest poble que ells van deixar. Vull dir, també era la forma de comunicació, és que les coses ens han canviat molt, i clar, la forma de comunicació era aquesta també. I que millor, com diguem, una cosa és el text, però amb la imatge jo crec que els que era molt més important també per ells.
Les postals que tens són, entre cometes, verges o estan gastades, estan escrites?
No, tenen ús, tenen vida, i un, per mi un dels... de les coses positives que m'agraden de les postals és que han tingut vida. O sigui, quan a tu et cau una postal, per exemple, ara una que tinc escrita que em sembla que va a l'Havana, no? Que surt de Sitges i veus que ha anat a l'Havana i després que potser l'has comprat a Miami, vale? Et dones compte que ha tingut un recorregut, ha estat a les mans, que s'ha llegit 20 vegades, és a dir, tenen vida.
D'acord, aleshores... amb el segell i tot, oi?
Sí,
i
segellada, sí.
Com Déu mana.
Sí. I t'hi trobes moltes vegades que abans hi havia, que això ens hem trobat sobretot als començaments de segle, que trobaves que les escrivien a la portada. És a dir, per darrere posaven el remitent i on anava l'adreça, i aleshores te la trobes tacada, però tacada no perquè et diuen simplement una signatura. Tenim alguna, doncs, per exemple, del doctor Robert també, que surt al llibre, que realment, bueno, simplement amb la signatura t'estava dient, sóc aquí, no? Aleshores, realment, dius, per què vas escriure a sobre de la imatge?
Foto.
Però realment era on... I al començament del 1910 ja comencen a haver-hi unes petites indicacions a la part darrere que diu, escriva aquí el texto. És a dir, que realment jo crec que sobre el 1910 va començar a haver-hi l'evolució de dir, no escriviu, no deixaven espai per escriure, diguéssim, a la plana principal, i ja dirigien una miqueta que la gent escrivís, diguéssim, la part posterior de la postal.
Que de fet és el format actual de les postals, amb aquella línia transversal, i aleshores amb les línies perquè posis el remitent.
Correcte.
I l'altre et deixen el lloc pel text i fins i tot el quadradet pel cello.
Correcte, era així. Aquestes són ja a partir dels 60. Ja van començar amb aquests...
Per tant, tenim una pila de postals. Quina és la més vella que tens? T'he preguntat abans per la primera, ara et pregunto per la més
això
antiga.
Això potser és la Beli. La Beli que té més ull amb això.
No, jo crec que 1890, deu
90,
ser,
1900,
de les primeres estan, sí, també posades.
És de 1990.
A veure, aquí en el llibre, perquè ja, si no, així ja no... Hi ha dos tipus, hi haurà les postals, que és el gruix principal, ho dic perquè no ens, quan diguem 1990, que hi ha fotos que potser semblen més antigues, que són més antigues, però no són postals, són fotos. Hem volgut diferenciar-ho, el que és el gruix de postals, per la, que és el llibre en si, i a l'hora d'il·lustrar la introducció, el pròleg i els textos s'han volgut posar fotos, igual que al final del llibre s'ha volgut fer un petit com un àlbum, que és he estat aquí, és el que dèiem, he estat aquí, un àlbum de fotografies també es veu l'enquadrament, el que interessa en la imatge no és el mateix que busquen els fotògrafs de postals. Com a postal, sí, la més antiga és una, em sembla que es veu de la punta, sí, i n'hi ha diverses, sí. Comencem també de tot quan quan posen l'escultura del Greco, uh-huh. I es van veient i fa gràcia veure l'evolució de Codella a través dels arbres. Us veus clar, perquè nosaltres està ordenat el llibre. Està ordenat amb... No els textos són continus dels peus de foto, perquè tampoc tothom s'ho ha de llegir tot, sinó que t'ha d'interessar potser aquesta fotografia, però sí que les fotografies estan ordenades com si tu arribes, per això no estan ordenades cronològicament, és a dir, no és el primer o la més antiga, ni hem anat a posar tampoc els anys de les fotografies, perquè és més divulgatiu que no pas un estudi
exhaustiu.
Mm-hmm. Clar, tu les hem ordenat amb això, que és un viatge a Sitges. Mm. La nostra idea va ser, és un viatge a Sitges, tu arribes amb tren, tu arribes amb tren i clar, veus l'estació, veus els carrers que baixen cap al poble, veus el quiosc de l'estació, anem explicant quan arriba el tren a Sitges, quan aquests quioscs, quan va estar i quin any es va treure, i entrem al poble. Veiem el que és el nucli, pugem fins a l'església, baixem a la platja Sant Sebastià, tornem a pujar, vull dir, tornem a pujar cap a la part més del carrer d'en Bosch, el Cau Ferrat, el Maricel, i tornem a baixem baixem les escales de la punta, ens n'anem a fer el passeig marítim, em sembla que tornem a entrar una mica a la part més del poble, sí. I ens n'anem a Terramar, i ens n'anem per les costes, perquè no hem d'oblidar que Sitges també tenim que anar-nos cap a les costes i veure, per exemple, el celler Güell, ara farem aquí reivindicació patrimonial, és importantíssim, i tenim que explotar-ho molt més, perquè és una... Bueno, jo crec que Gaudí ara, tinguent aquesta peça de Gaudí aquí a Sitges, doncs nosaltres ens n'anem per les costes i ja marxem, que és molt important també en la nostra societat de Sitges, ha sigut molt important el tren, però les costes també ha sigut molt important. És a dir, nosaltres fem aquest recorregut per tot el poble, clar, molta gent, això sí, l'única és, falten fotos, perquè les falten sempre, falten fotos de l'autòdrom. No, l'autòdrom és Vila, no, Ribes. Ja l'hem posat perquè Terramar, si expliquem Terramar, perquè aquí també expliquem
el baixador
tot,
de Terramar.
El projecte de Terramar i expliquem tot, no podem deixar-nos que una de les fites més importants que va tenir el projecte de Ciutat Jardí de Terramar era l'autòdrom. Però tampoc ens podíem recrear, si el títol és Sitges, amb un edifici, amb un conjunt, perdó, que no està dins del terme municipal de Sitges, però vull dir que és la història de Sitges, però també l'hem tingut que enquadrar amb una època i un espai, perquè si no ens n'anàvem també.
Hi ha muntanya també?
Hi ha garrafs, sí, teniu tots, sí, la Trinitat, és que a més surt la Trinitat, surten algunes, sí, tot el que és el baixador de Vallcarca, la fàbrica de Vallcarca.
Clar, un altre clàssic.
Clar, és clàssic, és que, bueno, això és...
Creu de terme, no, també.
Tenim que... Quin? Les creu de termes, totes les parts dels penya-segats amb les coves... No, a veure, n'hi podíem posar moltes més d'imatges, i potser algunes dius, són repetitives, sí, però fa gràcia també de Terramar veure uns edificis que hem anat a buscar també, edificis que ja no existeixen, com és l'hotel Terramar, que existeix a sota dels balcons actuals, perquè el Terramar no es va tirar mai, però edificis que van donar un prestigi a Sitges, que van ser importantíssims dins de la història d'aquest període dels anys 20, als anys 36, amb mil històries que es van viure allà, amb mil moments i aventures, perquè han passat moltes coses, doncs donar-los també aquesta importància de era així Terramar, perquè aquest llibre també té que tenir un futur, és un futur de que nosaltres ja estem el que hem conservat fins ara, intentarem seguir conservant, però i si no, doncs com a mínim que els nostres, els que ens segueixen tinguin també, que ja ho tindran amb altres llibres, altres estudis, perquè si hi ha alguna falta Sitges són estudis d'història i d'art, però tindrien un recull més fàcil de les imatges d'aquest poble.
És molt evident com ha canviat el poble a partir de veure imatges de fa un segle?
Sí i no.
A veure.
L'essència queda. queda, fins que no ens tiren a terra la punta, l'essència
bueno,
queda.
Ens queda ja, no?
Con la iglesia hemos topado.
No, això quedarà. Però vull dir que l'essència del poble queda, veus, les escales que veiem aquí de la punta, a la punta, encara ens queda l'ermita, ara. Clar, tot el sort tenim el passeig, que aquí surten també diverses, moltes instantànies o fotografies de totes les cases noucentistes del passeig.
El passeig es feia a mesura
que anava. Es feia a mesura, mm-hmm. Per això que jo crec que sí, però jo crec que mai més podrem fer una foto a la tarda on no es vegi gairebé ningú passejant pel cap de la vila. Clar, aquelles fotografies del cap de la vila que es veuen quatre persones parlant al costat de la font o un senyor sentat, aquest Sitges s'ha perdut també. Els Sitges de la intimitat, els Sitges del veïnatge i dels amics, de poder estar al cap de la vila, que encara l'hem viscut els de la nostra generació una mica, no tant, però d'estar al cap de la vila sentats i veure passar un altre. Ara ja no, estàs al cap de la vila i no et veuràs ningú ni tu veuràs ningú. Però aquest, jo crec que és, a part d'arquitectònicament i urbanísticament, jo crec que és l'essència. Es veu l'essència, el qui que dèiem dels top mantes, aquestes noies saludant el fotògraf, totes vestides.
Aquí van, tot, sí.
Clar, vull dir, amb una il·lusió, totes saludant...
L'angle és bo, perquè això està fet des del passeig. És a dir,
des de la casa del doctor Robert, o des de... Deu estar des de qualsevol d'aquest... En alguna de les... O, pels anys té que estar a la casa del doctor Robert, perquè... Però, clar, hi ha angles molt bons, però aquests Sitges de la platja de la piscina Maria Teresa, que es veu aquest moment també dels anys 20, que això de Sitges tenia que ser una passada.
Tremendo.
Tenia que ser una passada. Aquí queda reflexat amb les platges, amb aquestes tombones de fusta, els toldos, la gent vestida a la platja, els mariners que surten... És a dir, el turisme, en parlem, del turisme... Hi ha moltes imatges d'aquest inici del turisme, del turisme que ara reivindiquem tant, d'un turisme de qualitat i de... Pues aquí està explicat, amb imatge i amb una mica de text. Però sí, jo, en el meu sentit, jo crec que a part d'arquitectònicament, urbanística, sobretot és l'essència, aquesta, el mar, la tranquil·litat que respiren en aquestes imatges.
Què és el que sorprèn quan et poses a mirar les postals? Què trobes en aquestes postals que dius, ostres?
Jo quan les veig m'imagino seria allà, a les postals. Com diu la Beli, la tranquil·litat, el que era el poble abans. No? Una mica d'enyorança quan veus, no sé, un poble. Aleshores t'hi veus i penses, ostres, ara veus que hi ha el carrer ja de Cuba.
Encara en queden, encara en queden.
Això deu ser avui en dia a les 4 de la matinada. No?
El que enyoro són també les... A mi una cosa que aquí encara enyoro, les voreres.
D'acord.
Que es veuen. Jo és una cosa que ja des del primer dia sempre deia, no, les enyoro quan les veig, perquè també dona... És un ordenar l'espai, enalteix els edificis. Clar, vas veient això i vas pensant tot el que en poc temps s'ha perdut, perquè tampoc és que... Però bueno, com en aquesta foto, tot això queda encara, no queda la casa del carrer
Jesús.
Però en aquest, hi ha espais que encara els hem pogut conservar.
Aquesta cruïlla
és exacta.
És mítica.
Però no queda la Villa Concha, clar, hem anat... Aquest sí, aquest és, però vull dir, hi ha alguns edificis que els estudies i quan els veus el Prado també queda.
Clar. I a més, hi ha algunes imatges, això sí que són clàssiques, que s'han anat reproduint.
Correcte.
Molt, no? Aquesta del Prado amb els tres nens a la porta.
Clar,
del Prado.
Que aquí era l'altre joc del llibre. Quan em diu, volen fer un llibre de fotografies i de postals, ja n'hi ha unes que dius, bueno, fem-lo, sí. Jo li vaig dir fem-lo. També hem d'agrair que Temporà ens ha deixat fer el que hem volgut. Dins del seu...
Sí.
No ens han posat cap mena de problema. Ells tenen una línia, però la línia és les postals antigues. I nosaltres vam dir, volem català-castellà, perfecte. Mm-hmm. Perquè ens diuen, bueno, no, volem xino, ojalà, però volem català i castellà pel fet de que volem que es vengui, perquè ja ho explicarem el per què volem que es vengui, i volem també que estigui en la nostra llengua, doncs català i castellà.
Ells ho van acceptar des del principi,
tot,
no? Ells entenen perfectament que aquí...
Home,
sí,
no van posar cap problema.
Això, ells també, les imatges, potser les haurien volgut més grans, perquè ells tenen la tendència, però se'ls hi va explicar perquè que creiem que era important el text, perquè això dèiem, ja existien llibres de fotografies de postals, ja existien fotografies de llibres de fotografies comparables de com era, com és, com era. Clar, quina idea era? Posem les fotografies i posem text, un text que no sigui en peu de foto, un text que jo deia píndoles, que vagis llegint i potser que acompanyi, i sí que dono potser masses dades amb certes coses, però no va destinat només a l'estranger. L'estranger també, i a mi quan vaig a un país també m'agrada saber qui és l'arquitecte, no que em diguin casa noucentista de no sé què, no, i qui és l'arquitecte, potser me'n vaig a casa i ho buscaré, o com es deia i per què es deia Villa tal, o per què aquest carrer és així, perquè, vull dir, intentem donar més informació que un simple peu de foto i que unint tot tinguis la història de Sitges més detallada que no pas la de la introducció, que és com una un vendaval d'uns anys des del principi de quasi de l'existència del món, però vull dir, molt ràpid fins a l'actualitat. Això és més anar mostrant detallets que potser dius perquè no m'interessa si el senyor Montaner fals. Bueno, sí que interessa, perquè això si no es perd també. Ho has d'anar a buscar i si ho trobes tot, pues,
per tant, has hagut, Beli, de documentar una mica cadascuna de les imatges amb una pindoleta. Que en el fons, clar, llegides totes les píndoles, déu-n'hi-do la d'informació que deu haver.
Clar, la idea era aquesta, que tu vulguis saber què és i ho saps, però que si hi ha dos fotografies del passeig o quatre fotografies del passeig, no posar fotografia del passeig
vista
panoràmica, sinó he intentat anar retallant els textos que escrius a partir d'un text llarg, doncs, aprofitar-lo i anar-lo encaixant fins que llegint-lo tots tens la història, la construcció del passeig o quines eren les quatre cases de Terramar que es veien a les fotos, la primera, l'última. Anar jugant amb els carrers, explicant el per què hi ha cases baixetes i cases de cop i volta hi ha altes i senyorials, pues Cuba, pues explicar la història de Sitges amb aquestes píndoles.
Em deixeu que us digui una cosa, i és curiós, eh? En totes les fotos antigues, quan surt el Garraf no es veu un arbre per enlloc.
No es veu res. Que és una cosa que jo he comentat perquè estem catalogant les masies del Garraf i he caminat pel Garraf més que mai a la meva vida i clar, em sobta a mi també
perquè
incendis, clar, això que ho sabeu més els del Garraf, però a mi també em sobta moltíssim ho pelat que està el Garraf i
les fotografies
del final
no.
També
va, aquestes de la Trinitat també són clàssiques, aquesta és una clàssica i clar, que la Trinitat ara mateix que hi ha un petit busquet de pins
sí.
Bueno, doncs tant que ens queixem també potser és les plantes. Hem de saber quin era el...
Es devia veure des del passeig, ara que ho penso, esclar.
La Trinitat es devia veure
des del passeig.
Hi ha alguna fotografia? No, fotografia? Jo crec... Ara buscaré.
Ara aquí he apuntat una curiositat. No, però en el fons, clar, el veure el Garraf tan pelat crida molt l'atenció. És una de les coses que sempre...
Sí, però n'hi ha diverses, del Garraf sense... Potser els margallons se'ns estan menjant.
Potser sí. I les clàssiques amb neu, també aquestes.
Aquestes són una sèrie que n'hi ha 4 o 5.
Sí, d'un fotògraf de Vilanoví.
Sí, i que fa gràcia perquè també fa el cementiri, va a les costes, és a dir, va sortir de Sant Sebastià, perquè del poble no n'hi ha.
No.
Surt de Sant Sebastià,
sí.
No sabem... Són aquestes coses que diu, i se'n va cap al Garraf. És a dir, ell devia veure... Sí que hi ha cròniques, perquè jo sí que les he trobat, cròniques d'aquesta nevada, surten a l'Eco i diuen això, avui ha nevat, tal, i s'han trobat molta gent fent fotografies... quatre, perquè en aquell moment qui tenia càmeres. Però a la crònica ho posa, han anat al Garraf a fer fotografies. Què els hi sobtava amb ells, m'imagino? Que era la nevada amb un altre paisatge que no fos el de Sitges.
Ui, el poble de Garraf, mare de Déu, no hi ha res.
Ui, això, doncs encara n'hi han de...
Qui llegeix una arriba a Espanya, però bueno, això devia ser posterior,
censura.
De la Guerra Civil.
Això és la censura.
Déu-n'hi-do.
Estava en català.
Ah, clar, costes del Garraf.
És la censura.
I aleshores posen un matasegells amb una arriba a Espanya a sobre.
No ho llegeixis.
No, és... a veure, té... Clar, té un punt... Té el pavelló de mar, òbviament.
Aquí, sí, clar, aquí en aquest, per exemple, aquesta pàgina que ara us obert, es veuen les dos tipologies que hi havia d'espai de lúdic per la gent del poble, que era el pavelló de mar, que estava més destinat a la gent de Sitges, i aquí tenim els jardins de Terramar, que eren els jardins de l'hotel Terramar, que, clar, estava més destinat al turisme. El pavelló el tenien només baixar una dels carrers que baixa a mar i es tenien, que bueno, aquí hi havia festes, hi havia reunions, les fotografies que ja són fotografies, que no són postals, de què es vivia aquí dins, són interessantíssimes. També l'espai era molt luxós, i tenim la contra, bueno, no la contra, era també, és que sempre confonem que potser en el pavelló de mar hi havia la gent del poble i a Terramar hi havia, no, no, al Terramar, hi ha tant al pavelló com a Terramar hi havia unes festes de luxe, unes festes molt importants per tots els sants, totes les revetlles, i potser Terramar era tot molt més pausat. Era una altra tipologia, aquest turisme de que venien gent estrangera, que venien reis, que venien ministres, vull dir, era un altre món. Però no per ser d'una altra era diferent, ni molt pitjor ni molt millor.
Se'n feien alguna en color, o ni que fos pintada?
Sí, hi ha una edició de l'Àngel Toldrà i Voldrà, que és la AT-V, que veiem tant, que a començaments del 1904-5 va agafar les mateixes en blanc i negre i les van colorejar. Aleshores, hi ha diverses edicions, sobretot de l'Àngel Toldrà, que realment van ser sobre el 1905-10 que es colorejaven, i després ja passem directament a les en color, que són dels anys ja 50, començaments.
D'acord, les colors de debò, però l'altre és colorejat. A veure, el vinyet, clar, el que comentava abans l'Abel, el que sembla la mateixa fotografia, però són dos punts de vista de dos fotògrafs diferents.
L'Àngel Toldrà i el Luciano Rossi.
I el Roixín.
Segur que és el mateix moment, sembla la mateixa, però no ho hem volgut fer amb tot, perquè podríem estar jugant. És que amb un llibre pots jugar amb moltes, però has d'anar-li posant això.
Eren professionals, i com a professionals es fixaven en els punts de vista.
Ara, si agaféssim fotografies del mateix moment, del mateix dia, feta per persones particulars, potser no, segur que no trien aquest punt de vista. Aquesta persona que aquí surt d'esquena als viatges seria la protagonista, els nens a sobre el pou serien els protagonistes, que ja són els quadres, per exemple, aquí passem, els quadres d'en Rossinyol en cases no utilitzen aquest punt de vista, sinó que utilitzen el del detall de la persona, també i és el mateix espai, el mateix any, vull dir, és una mica el mostrar, el jugar amb aquestes diverses possibilitats que dona una foto, un quadre.
Per tant, i òbviament, doncs clar, un Sitges molt més petit, molt menys urbanitzat, amb una extensió agrícola a fora, doncs que també ens dona una miqueta la idea de fins on hem arribat a créixer des de fa un segle, en un segle de creixement. Aquesta també és una clàssica, eh?
El
nen al mig del passeig del Doctor Benaprés, que realment és un passeig d'arbrets amb el vinyet al fons.
Aquesta masia de Can Mercè, sí. Diu, és preciosa. Clar que també el Lluís sempre diu, jo tota la vida he estat aquí, sí, en aquesta foto, Lluís Mercè, ho podem mostrar a la casa dels Mercè. Són fotos que també t'ajuden, aquestes imatges, a la gent més jove, a quan ens han explicat qui és la persona, el tal de tal lloc, el tal d'en Vinyet. Clar, Mercè, clar, està aquí, sempre ha estat aquí davant del Vinyet, en aquest camí. Aquí les sínies, que nosaltres les sínies ja és una cosa que el fundat, tot això ho has d'anar buscant, perquè no saps, tu ara et diuen el fundat i tu vas al fundat i hi ha tot de cases, i jo ara estic buscant una cosa al fundat, que ets d'anar a buscar les balustrades, ja no existeix res, però aquí ens ajuda a entendre el que ens expliquen, que és veritat, sí, existia, és veritat, les Sitges, quan et diuen, ai, els Sitges que jo recordo, jo anava pel carrer, clar, sí, és aquest que hem vist al cap de la vila, de quatre amigues parlant, o quatre persones que venien a Sitges i gaudien tranquil·lament de tots els espais, però bueno, per almenys ens queden les imatges i hem d'anar guardant també els records de la gent.
Anava a dir el Cau Ferret sense grua, també.
Sí, el Cau Ferret sense grua, la casa Rocamora en casa. No, o sigui, ho tenim tot. Si em piques, no em piquis.
A veure, el llibre, a més, té un vessant solidari, oi?
Aquí és el Nacho.
Nacho.
Per què?
Bueno, comences, perquè tu saps, vas ser tu, bueno, el llibre,
no,
i el vessant.
A veure, jo vaig explicar la presentació, bueno, ens van proposar i l'Abel ja em va dir que ok al fer el llibre. Evidentment, escolta, Abel, i l'havia pensat donar-li un caire social, i l'Abel ja em va dir, doncs som-hi. Aleshores, bueno, vaig pensar, bueno, vaig parlar amb el, bueno, pel meu entorn, vaig parlar amb el Carles Nicolàs, i un dia, que és el president de la taula del tercer sector, li vaig dir, Carles, hòstia, m'ha proposat fer un llibre i tal, no sé, aquí quina és l'associació o l'entitat que els hi podem donar per... hi ha una associació que es diu Els Amis, que, que formen part de la taula del tercer sector i que potser són els, diguéssim, de les associacions menys
conegudes.
Aleshores, bueno, jo vaig enfocar-ho, vam enfocar pensant, bueno, si mitjançant el llibre els hi podem donar una plataforma, una eina per donar difusió a la seva associació i que expliquin al poble, que ja ho han fet durant molts anys, d'explicar la finalitat que tenen, doncs, bueno, potser ens podem aprofitar, jo no, ens aprofitem mútuament i realment ells poden aprofitar-se de dir, escolta, mitjançant el llibre, que hi ha un pròleg que ara ho explicarà la Beli, donem-li aquesta, aquest caire social. Aleshores, bueno, jo els hi vaig comentar un dia, mira, és contents, bueno, i ja està, i simplement, bueno, doncs que els beneficis de, del, del llibre, dels autors, més la,
també la, sobretot de la malvasia de llibres,
la malvasia de llibre també que,
ara és la primera que ha tingut els llibres, vull dir, evidentment de cridar aquí a totes les llibreries de Sitges que, si, que tinguin el llibre, però des de la malvasia de Sitges a l'Òscar Ortí i la seva dona ens van dir que ells volien els beneficis col·laborar. Volien col·laborar en aquest projecte i que els beneficis de la compra o que obtinguessin de la venda d'aquest llibre ells, també part anirien als Amis, i ja ell ja està, perquè aquests dies hem tingut la sort que se n'han vengut molts i estem molt contents, i ja deia l'Òscar, bueno, dic, espera, fem-ho tot bé, tranquil, vull dir que la il·lusió també l'han posat i nosaltres estem encantadíssims, igual que ara hem demanat, hem enviat, bueno, primer dic que són els Amis. Els Amis,
això tu
sí, la, són una associació de Sitges de mares i pares amb nens amb discapacitats. Aquesta associació, crec que és el que ens expliquen a la, a la, a la, al pròleg. El pròleg vam buscar que fos un pròleg distès, però que també s'entengués. I se li va demanar a la Sandra Villalonga, que és una de les mares Amis, i a la Mireia Rossell, que ara és regidora, però que és mestra i psicopedagoga de, i que ha tingut relació amb nens Amis, diguem, perquè és nens amb aquests problemes, i se'ls va demanar que tinguin, que ens fessin un pròleg, i el pròleg és una conversa de la mare a la professora explicant com se senten, com se, com, quins problemes es troben. Clar, nosaltres què volem? A part de donar-los a conèixer que amb els beneficis que puguem obtenir, més, menys, per això és la broma que dic, jo no demano que comprin els meus llibres, però aquest sí, per favor, que el comprin, són 14,90, és un llibre que jo crec que també és, els hi pot servir per aprendre, per conèixer, i a part és aquest llibre solidari, doncs amb aquest, amb els beneficis que s'obtinguin d'aquests llibres poder pagar algun projecte per aquests nens. Els agrada molt la música, sabem que el violí venen, vull dir, és que sigui la, el dir que nosaltres, que aquests nens han tingut uns moments de felicitat, les mares han tingut uns moments de distensió, perquè com a pares de nens que no tenen una discapacitat, que això és una cosa que no ho sé, perquè tots, al final jo no sé fer una cosa, sóc discapacitat, vull dir, això és una paraula que es, que pot unir-nos a tot, igual que desuneix, ens uneix a tots la paraula discapacitat, perquè tots ho som, però aquests nens que tenen alguna dificultat afegida a les que tenim els altres, doncs puguin ser feliços, música, una festa, un psicòleg o qualsevol cosa, però que aquest projecte, entre tots puguem pagar-los un projecte, i si puguem parlar dos, tres, vull dir, aquest llibre és atemporal, el que hem buscat és que sigui un llibre temporal que es pugui anar venent anys i que ells vagin obtenint uns beneficis com per contracte que es poden fer. La idea també és reeditar-la, reeditar-lo amb altres idiomes, se'ns han ofert també ja des de l'hotel de Playa Golf, se'ns ha ofert poder traduint-se el llibre en anglès i alemany, i a la, quan hi hagi la reedició, que nosaltres proposarem, la, perquè això com van amb, fan tirades d'una certa nombre i a partir ens avisen i fem la, es pot fer reedició, podem canviar alguna cosa, és afegir-hi a darrere l'annex en, català, en anglès i alemany, perquè nosaltres hem enviat al gremi d'hoteleria una carta diguem que qui el vulgui tenir a les seves, els agrairíem, els hotels, restaurants, a qui vulgui tenir-lo a les seves recepcions per vendre'l, i que aquests beneficis també de la venda anessin també en aquest projecte. Vull dir que que és més que res que tots ens unim i nosaltres agraïts de que la gent també s'il·lusioni, només nosaltres pel fet de comprar-lo, de que ens diguin ah, ja l'he vist, ja miraré, ja és un premi, perquè dius, bueno, la gent sap que és un projecte que ens fa il·lusió i que és per una molt bona causa. Jo crec que aquests nens s'ho mereixen tot i els pares també, molt més també, pel que significa.
Per cert, no us he preguntat pel títol. Heu buscat un títol...
Bueno, és que si no sortien lemes polítics aquí, clar, busques títol que sigui en català, que es llegeixi igual en castellà, que millor que Sitges. Però és el que dèiem, Sitges també té molt de significat, és un gest. Tu fes paraules, Sitges, pots anar a buscar, dius, és un gest, aquí sí que tenim el gest, tenim el sí es pot, sí aquests nens tenen un dret, sí el Sitges que existia el podem conservar, vull dir, hem d'anar pensant, i és, vull dir, mires la paraula i si són sis lletres, molt simple, però sis lletres que podem jugar a que siguin molt més que el nostre poble i siguin molt més que el que significa Blanca sobre el mar. Vull dir, donem-li un significat a aquest títol.
Déu-n'hi-do el que dona unes postals, Nacho.
Sí, i espera't.
Quantes en tens?
Crec que gairebé unes 2.000.
Unes 2.000, mare de Déu. O sigui, aquí hi ha una infinitèssima part.
Sí, perquè tindrà continuïtat, això.
Tindrà continuïtat.
Sí. Esperem que sí.
Déu-n'hi-do. Ah, com heu... res, tenim 30 segons. Com heu fet la tria? La tria heu buscat les més significatives, les més què?
Les que ens permetés fer un... A part de les més significatives, quan en teníem dos o tres molt semblants, les més netes, perquè el llibre fos més net, és a dir, si estava escrita o no...
Que no siguin blavoses, també.
Les més menys blavoses. Una mica estètic també l'hem buscat, però que fos el recorregut. I que ens permetés conèixer tots Sitges, que no ens deixéssim, encara que no ens agradés tant aquella postal, la necessitàvem.
Un llibre una miqueta que fomentarà aquesta enyorança, perquè quan comences a fullejar i dius, ostres, que maco.
Mires la palmera com creix, és molt divertit també, has d'anar veient com va canviant d'una foto a l'altra també, que passen 2 anys i veus les palmeres aquestes, com va aquesta
petitetes,
de quan
aquí en el
la planta en el Greco i com va creixent i com el Greco no es veu amb una palmera darrere que aquí no hi és, la de l'església, com creix la palmera de l'església, bueno...
Doncs,
contents.
Es diu Sitges, ho ha dit Temporae, una editorial de Madrid, i doncs està a la venda de moment a la Malvasia de Llibres. I l'han fet doncs la Beli Artigues, els textos bàsicament, i en Nacho Rubí, que és qui ha doncs col·leccionat aquestes postals. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies.
Enhorabona pel projecte.
Gràcies.
Gràcies.
I a tots vostès, 5 minuts i més coses. Fins ara.